Ràdio Estel.
La immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia, benvinguts. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 585 d'avui dissabte 6 d'octubre de 2012. Com sempre, sigueu benvinguts en aquests 60 minuts, aquesta hora de ràdio subaquàtica. Des d'ara i fins les 11, aquí, com sabeu, parlem del món del submarinisme. Obrim, doncs, el nostre sumari amb l'avanç dels temes que protagonitzaran l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa. En uns instants saludem en el Josep Maria Gili, ens parlarà del naixement del projecte divulgatiu El Mar a Fondo, des del CSIC, des de l'Institut de Ciències del Mar. Avui també, malauradament, recordarem la figura d'un bon amic d'aquest programa, l'Àlex Llorente. Va morir aquest passat mes d'agost practicant submarinisme. Avui en parlarem de la seva figura, de tots els projectes que encara van quedar pendents amb un bon amic seu, el Salvador Coll, des de les Illes Medes, i sobretot volem prevenir accidents. En aquest sentit, doncs, recordarem la figura de l'Àlex Llorente. Tindrem la previsió meteorològica, sabrem quin és el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge, i també avui parlarem de dofins, Una interessant entrevista que reflexa que aquesta espècie, la veritat és que darrerament no ho està passant molt bé. Així doncs, aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició de Tota Costa, que comencem ara mateix, com sempre, amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, som-hi, comencem.
A Tota Costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Tal com us anunciàvem fa uns instants en el nostre sumari, avui volíem parlar del naixement d'un projecte, interessant projecte divulgatiu, El Mar a Fondo. Ha estat creat i desenvolupat en l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació La Caixa. Aquest Institut de Ciències del Mar Tal com dèiem, ha creat, desenvolupat, de la mà de la Fundació La Caixa, aquest projecte per, d'alguna manera, acostar el coneixement sobre mars i oceans en l'àmbit educatiu, mitjançant propostes, podríem dir, didàctiques, no? Evidentment, doncs, hi ha una persona que està absolutament vinculada amb aquest projecte, el Marafondo, ha estat dirigit per el Josep Maria Gili, professor d'investigació del CSIC i de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Avui, amb us i nosaltres el saludem, volem saber més sobre quin és el, sobretot, objectiu d'aquest projecte divulgatiu que bona falta ens fa, tal com estan les coses en els mars i oceans del nostre món. Josep Maria Gili, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia. Bona falta ens fan, no?
I tant, i tant. De fet, diguem-li que l'objectiu bàsic d'aquest projecte neix de que l'única manera que teníem els humans de protegir quelcom és conèixer-ho, no? Uh-huh. I sense un bon coneixement difícilment serem sensibles a el que realment volem protegir.
Sí.
Llavors, la proposta va néixer per part de la Fundació perquè sabia que feia temps que perseguíem una mica aquesta idea. I després també un altre objectiu molt important des de l'Institut de Ciències del Mar és que vam veure que, sobretot arrel dels treballs de recerca de secundària, de batxillerat, que els models marins eren molt escassos o molt rars en el que seria l'educació secundària. I llavors vam intentar plantejar-nos de que creiem continguts molt ben pensats perquè des de l'escola primària i secundària es puguin aprofitar i es puguin utilitzar de forma regular en les classes. No?
Uh-huh.
I aquí va néixer la idea del projecte.
Com a moltes altres vertents de la nostra vida, en els joves està el futur. Jo deia inicialment, Josep Maria, doncs, que bona falta ens fa perquè aquesta setmana, sense anar més lluny, doncs, trobàvem notícies en els mitjans de comunicació de la Gran Barrera de l'Escull, de la Gran Barrera de Coral, sí, a Austràlia, doncs, que està realment en un estat, anava a dir deplorable, però quasi podríem utilitzar aquest adjectiu, no?
Bueno, diuen que cada... si fiquéssim en un calaix tots els esculls corallins del món, un terç, un de cada tres, està pràcticament destruït, no? I això és molt, és molt alarmant per tot el que representen els esculls a nivell global, no? Són ecosistemes d'alta diversitat, amb moltes espècies que necessiten els esculls per sobreviure, moltes espècies de peixos, concretament, d'interès comercial, que tenen l'amagatall i tenen el refugi amb els esculls, i si els traiem poc que podran tancar el seu cicle de vida, no?
Uh-huh.
Sí, hi ha molts aspectes fonamentals per lo que significaria la supervivència no només dels oceans, sinó inclús dels humans, no? Hi ha un cas concret relacionat amb això, que, per exemple, la destrucció de manglars i esculls en algunes zones, en unes costes, exemple, de l'Indo-Pacífic, com la zona que va haver el tsunami. Clar, els esculls són zones protectores naturals de corrents, diguem-li, de grans temporals, no? Si ho traiem, el que fem és incrementar la fragilitat de la costa. O sigui que a sobre té repercussions que, encara que sembla mentida, són fonamentals per nosaltres, no?
I tant.
La retirada d'això fa que la zona sigui molt més fràgil i un tsunami tingui efectes molt més dràstics del que podria tindre, no?
Uh-huh. Josep Maria, tu saps que aquest programa és un programa estrictament dedicat a accions de submarinisme, al busseig. Què poden fer els submarinistes que cada setmana van sota l'aigua per aquest projecte, no? O com a mínim per divulgar doncs, aquesta salut dels nostres mars i oceans?
Bé, primer, la sort que tenen és que ells gaudeixen dels oceans directament, la qual és una enveja molt sana, no, en aquest sentit, sobretot els que poden anar tots els dies. Són els primers que veuen en primera persona el que està succeint, sobretot el mar litoral, que és el més conegut, no?, d'alguna manera, i fer-li ressò amb els seus companys, famílies, amics, etc., promoure l'interès pel mar, promoure l'interès pel submarinisme, que és una de les activitats més fantàstiques que conec per l'estiu, no? Tant sigui amb escafandra o sigui amb ulleres, no? No es tracta de buscar temes econòmics. A poc a poc és una activitat que a vegades és més assequible a tothom, no? Però jo crec que són els grans observadors del mar, no? I nosaltres tenim aquí també a l'Institut un projecte, que és la cooperació amb voluntaris, gent que coneix el mar i que tant en tant ens avisa les coses que veu. Nosaltres els agraïm moltíssim aquesta cooperació i alguns dels projectes que tenim la gran sort de comptar amb voluntaris, no? Tot el que ells puguin veure i que es puguin explicar, vamos, fantàstic, perquè ja m'agradaria estar tot arreu, no? Aquesta capacitat d'observar, de veure, de recordar i d'explicar és el que ens fa falta a la societat, no? I el mar és un gran escola per això.
Bé, estem parlant amb el Josep Maria Gili, arrel d'aquest naixement d'aquest projecte, un projecte que s'estipula, podríem dividir, Josep Maria, en dos grans blocs, no? Sí. Els vídeos originals i després les activitats d'investigació que es poden o es realitzen des de centres educatius. Anem a profunditzar en aquestes dues grans vertents.
Bueno, hi ha dos temes. Un és les unitats temàtiques, els vídeos. Els vídeos van acompanyats d'un dossiers preparats especialment per aquest projecte i van acompanyats també d'unes diguem, activitats didàctiques relacionades en cada unitat temàtica. La temàtica vol dir temes relacionats amb el mar, els peixos, les xarxes tròfiques, les tortugues... Bueno, una mica són els temes que més o menys he anat trobant que són, diguem-li, que poden cobrir tot el que és l'espectre de coneixement que pot tenir una persona jove avui en dia a l'escola secundària, no? I també pel públic en general. Inicialment li volíem donar el nom del mar a l'escola i a casa, però per problemes de màrqueting les coses acaben canviant un poc, no? Uh-huh. I la idea és donar continguts, donar materials que no tinguis que anar a la Wikipedia, i no dic que tinguis que anar-hi, sinó que estigui molt ben pensat i molt ben adreçat, ha estat corregit per professors de secundària i de primària, per investigadors, procurant ser rigorosos i serios en tots els continguts, i la majoria part dels continguts són totalment originals. No estan en altres projectes, estan aquí, i la idea és que a partir de gaudir del vídeo, editat en català i en castellà, hi ha unes guies, hi ha unes activitats didàctiques relacionades amb això, no? Hi ha uns, diguem-ne, tota una sèrie d'elements complementaris que fan de que cada unitat temàtica sigui gaudir d'un aspecte del mar a fons, no?
Sí.
I després hi ha el tema dels tallers, no? Els tallers, de moment hi ha dos a la web, però n'estem preparant ja quatre més, no? Aquests tallers neixen d'experiències prèvies, sobretot amb nois de secundària, pels treballs de recerca. Creiem que dels treballs de recerca poden sortir activitats molt ben preparades per a l'escola perquè, diguem-li, temes tan importants com la biodiversitat, l'estacionalitat, la dinàmica dels ecosistemes, l'explotació, tot el que sigui, a més d'utilitzar models molt habituals com digue, els terrestres, els boscos, les praderies, etc., també es pugui utilitzar el mar, no? I aquestes lleis estan dissenyats de manera que puguis fer altres pràctiques molt ben preparades, amb recursos, amb guies didàctiques ja dissenyades, amb tota sèrie de propostes bastant exhaustives perquè pugui tenir un espectre d'usuaris molt ampli. No?
Uh-huh. Home, hi ha dades que realment sobten, no? Per exemple, tu has comentat en alguna ocasió que més del 80% dels oceans es desconeixen quasi per complet.
Per complet, sens dubte. L'oceà és el gran repte del futur. Jo recordo perdoneu que ho tregui d'aquesta manera, una conversa del que va ser un dels últims grans exploradors marins, que va ser el Thor Heyerdahl, si ho recordeu, és el que va tirar endavant el que és l'expedició de la Contiki, aquelles balses de papir que anaven de Xile fins a Tahití, per exemple, no?
Sí.
Bueno, de grans exploradors, no? Que li van preguntar molt a poc abans de morir, fa uns quants anys, li van dir, bueno, si tot està conegut avui en dia al planeta, si realment amb un avió no pots ficar-te en res, en 48 hores al mig de la selva amazònica, diu que ens queda per explorar, no? El món. L'única alternativa és anar a l'espai, no? Va dir, no, tot el contrari. El gran repte del planeta, dels humans, i sobretot de les joventuts, dels oceans. Mm. Perquè desconeixem més del 80% dels oceans. Tan sols una mica coneixem el 20%, no? I, de fet, això demostra el fet de que, bueno, que realment els oceans, la zona més profunda dels oceans, com és la fossa de les Marianes, tan sols hi han anat dos argonautes fins ara. Bueno, ara hi ha hagut recentment el cas del director de cinema que ha baixat, no?
Sí,
mentre
sí.
Que en el període de temps hi ha hagut 12 astronautes a la Lluna, no? Què vol dir això? Que estem en un dèficit brutal de coneixement d'aquests oceans que són la base de l'existència dels humans en aquest planeta.
Mm-hmm. Anem acostant-nos una mica més doncs, a casa nostra, en el que tenim més a la vora, que són el nostre litoral en aquests moments.
Sí.
Per exemple, avui dissabte s'està produint una neteja del fons marí a la localitat del Baix Empordà de Sant Feliu de Guíxols. Dic això perquè cada any sobta més el que s'arriba a treure. Home, aquesta localitat ja bàsicament està molt neta, no? Però sempre que s'organitza neteges del fons marí, una sobta de com han anat a parar aquells objectes sota l'aigua. Aquí hi ha una tasca de conscienciació molt important.
No, sens dubte. Els oceans són com una mica la catifa, que dins la brossa sota no la veu ningú. No?
Sí, sí, sí.
I nosaltres, que he tingut la gran sort de poder anar una mica més fondo que un escafandrista aquí a la costa catalana, he pogut anar no només en robòtica, sinó en submarins, no?
Sí.
Jo recordo una immersió a 450 metres de fondària al canyó submarí de Cap de Creus, que no és molt lluny de la costa, no?
Uh-huh.
I trobàvem allí baix coses que dius, bueno, però què és això, no? Trobar-te des de rodes de camión, inclús han trobat un tractor sota l'aigua. No?
Un tractor sota l'aigua.
Sota l'aigua, no? Dic, jo dius, bueno, a veure, què passa, no? I això que la capacitat d'observació és limitada, no? Han trobat, mira, un exemple concret, no? El pilot del submarí, que és un submarí alemany que nosaltres a vegades utilitzem per altres projectes, una persona encantadora, de fet té tota una història personal realment impressionant. Quan després de la inversió li vaig preguntar que és la primera vegada que venia al Mediterrani Occidental, no? Uh-huh. Ell havia fet més de 2.000 inversions per tot el món, no? Diu, dona'm una xifra, com descriuries tu el Mediterrani, no? Dic, fantàstic, però el Mediterrani és una deixalleria.
Uh-huh.
Això, una persona que en aquell moment, jo recordo que estava dintre el submarí, és la primera immersió que feia, va apuntar immersió 1113, me'n recordaré sempre, no?
Uh-huh.
Dic, no sé, allò pots apuntant, allò és la bitàcora, no? I la pregunta va ser brutal, no? Després de més de 1.000 immersions per tots els oceans,
sí,
la seva visió del Mediterrani, després de veure el que estàvem veient, és una deixalleria. No?
I la teva visió, Joan Maria, també és tan pessimista?
No, jo no crec que sigui tan pessimista. Jo el que no t'he sentit és seguir fent, el que hem de fer és aturar, no? I el nostre repte ara en aquest moment és, ja n'hi ha prou, no? Diguem-li, òbviament que si seguim així, poques esperances tenim i la gent no és conscient de que el que fem a l'oceà ens ho torna, no? De fet, ara, bueno, avui parlava amb uns amics del tema de les meduses, no? Que són els temes,
sí, sí, sí,
que hem estudiat, i per mi les meduses que arriben a la costa és com aquella botella de vidre amb un missatge dintre que ens envia el mar per dir-nos, arribem per dir-te que mira el malament que ens has tractat, no?
Uh-huh.
Llavors jo crec que tenim una gran oportunitat, no per arreglar, perquè és molt difícil a curt plaç, però sí, com a mínim per aturar. Si aturem aquesta disbauxa, encara estarem a temps de gaudir d'un Mediterrani molt xulo.
I tant. Doncs aquesta és la realitat d'aquest projecte, El Mar a Fondo. Un projecte recolzat per i en col·laboració amb la Fundació La Caixa, que evidentment doncs, el Joan Maria Gili hi ha tingut molt a veure. L'ha dirigit juntament, crec, amb la Begoña Vendrell, no?
Sens dubte, no. Fem un tàndem, sí, diguem-ne, que la Fundació... Jo crec que el que estic agraït és que una Fundació com La Caixa hagi decidit invertir recursos en aquest tipus de projectes. Va molt dirigit cap a l'escola, això és molt important, però també a l'escola de la vida, que és la família. No?
Uh-huh.
Procurem que no és una cosa, no és la part de l'altra. No? I al final cap, podria acabar dient una cosa que va dir el professor Margalef fa molt temps, no? Quan li parlaven de la ciència, i ell deia, la ciència és com un joc, i només jugant som feliços. No? El mar és una mica el mateix. No? Només jugant amb el mar, aprenent, veient, llegint, realment serem feliços i el protegirem.
Efectivament. I si no es coneix, no es pot estimar una cosa. Per tant, doncs, anem
a
conèixer.
És molt difícil.
Anem a conèixer. De seguida arriba el temps. Nosaltres també al llarg d'aquest programa anirem, de fet, d'aquí uns minuts ho fem, en el Parc Natural de Montgrí, de les Illes Medes, del Baix Ter. Una interessant guia del Salvador Coll i, malauradament, de l'Àlex Lorente, una persona doncs, que ens va deixar aquest passat agost, un submarinista amb sentit comú, apassionat del mar. Doncs amb uns instants parlem amb el Salvador Coll, un bon amic d'ell, de l'Àlex Llorente, que recordarem doncs, quins han estat els seus projectes i projectes que ha deixat encara pendents. Josep Maria Gili, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies i un record també per l'Àlex, que era una persona impressionant.
Imagino que el devies conèixer, no?
I tant.
Imagino que el devies conèixer. Una persona, no sé si estaràs d'acord amb nosaltres, no? Amb sentit comú, submarinista absolutament experimentat i que sovint, doncs, per tonteries, doncs, un es deixa la vida practicant aquest esport.
Sens dubte, però jo penso que jo vaig començar a Medes fa 40 anys i després d'aquests 40 anys em podria dir que hi haurà un abans i un després de l'Àlex de les Medes.
Uh-huh. Crec que va deixar algun projecte pendent, a veure doncs, si es pot acabar aquest projecte doncs, que han quedat pendents. Josep Maria Gili, gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Gràcies, igualment. Fem una petita pausa, de seguida anem a parar el temps i amb uns instants ens espera el Salvador Coll.
totes les setmanes a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Sempre amb tu.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
El temps que ens marca una pujada de temperatures per avui dissabte, que a l'interior vorejaran els 30 graus. Demà diumenge el dia serà absolutament assolellat i núvols alts poc importants, ambient molt suau i agradable. En quant als vents, vents fluixos de sud-oest a tot el litoral, que aixecaran mar arrissada al matí i àrees de marejol cap al migdia. A la nit entraran terrals fluixos o hi haurà calmes. En quant al mar, més concretament a la meitat nord de la costa, bufarà el vent de migjorn durant tota la jornada. A la meitat sud predominarà el xaloc, encara que al delta de l'Ebre s'imposarà el vent de llevant. Per tant, en quant al temps, unes condicions realment bones per la pràctica del submarinisme. Tornem de seguida.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos, hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos. Yesterday you threw me away. I broke down in tears again, my friend. Were you my friend?
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Fa uns minuts parlàvem amb el Josep Maria Gili de la figura de l'Àlex Llorente, tal i com dèiem, doncs una persona que ens va deixar aquest passat mes d'agost, una notícia sobtada
i que realment doncs, s'ha lamentat moltíssima gent, jo diria tothom, una persona doncs, molt vinculada amb el món del submarinisme a Catalunya i molt en particular a les Illes Medes, a les seves estimades Illes Medes. Avui no és un homenatge, ni molt menys, només faltaria, no som ningú per fer-li un homenatge a l'Àlex Lorente, però sí un recordatori. L'Àlex va passar per aquests micròfons en diferents ocasions, sempre absolutament disposat a traslladar la realitat de les Illes Medes, a traslladar la passió per al submarinisme, una persona absolutament doncs, vinculada amb aquest esport. Avui volem recordar-lo i ho fem amb un bon amic seu, que és el Salvador Coll. Recordareu, no fa pas massa, un any deu fer, aproximadament, parlàvem amb el Salvador Coll i l'Àlex Llorente d'un llibre que van treure, Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Ens acompanyen ells dos. Avui, lamentablement, només podem saludar en el Salvador. Salvador, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com anem?
El Salvador és tècnic, especialista del Parc Natural, de les Illes Medes, porta tot el tema de manteniment, en fi, i sobretot, i el que avui ens interessa més, Salvador Coll, és la teva amistat amb l'Àlex Llorente, no? Realment va ser una notícia tremenda, terrible, que no s'esperava ningú. Els accidents són així, no?
Sí, bé, els accidents són així i, pues, malauradament, jo, a més, tinc una sensació de no haver pogut fer res per ell, en el sentit de que, també, per casualitats de la vida, vaig ser la primera persona que va rebre l'auxili aquest, d'acord? O sigui, hi havia una persona que estava a les seves proximitats i, curiosament, pues, mitja hora abans que passés tot això, vaig passar jo per les Illes Medes i ens vam saludar i... Quan va passar doncs, l'accident, la primera persona que va parlar va ser amb mi i jo estava, doncs, també com t'estic comentant, malauradament una mica lluny de la zona i la impotència no poder fer res i a més doncs, per un company, un amic teu, no? que veies amb aquesta conversa telefònica que em vaig rebre que havia una urgència imminent, havia una cosa que era molt greu i bueno, entre que m'estava, no sé, preparant per realment pues, una situació fatídica, la impotència també de dir no arribo a temps i què faig i qui truco, no?
Què és el que va passar, Salvador, exactament?
Bé, a veure, bàsicament, o sigui, per treure una mica suspicàcies del tema i molta gent que clar, sempre corren arguments una mica, diguem, confusos, va ser una apnea forçada, va ser una apnea va haver de baixar uns metres considerables, en aquest cas 22 metres a fondària, amb una persona que sí que feia apnees, però tampoc era un especialista consolidat, i exactament, no sé si o bé per hipòxia, perquè va tenir un síncope a pujar, o bé realment ja per ofegament, per no arribar a dalt, no? Vull dir que una d'aquestes dues coses va ser realment que el va deixar, doncs, en aquest estat, així és el pobre, que no va poder-se'n sortir. Ell no, suposo no va fer cap anàlisi prèvia del que podia passar, perquè això va ser, sembla ser, la tercera intent, no?, de voler arribar a aquesta fundària.
Que volia arribar a aquesta fundària per una cosa tan absurda com recuperar una aleta, crec, no?
Sí, era una aleta que, bueno, havien fet més per la zona abans, anteriorment, i ell, posteriorment, després de deixar la gent a port, aquí a l'Estartit va intentar anar sol a trobar aquesta aleta. Aquesta aleta, evidentment, tenia un significat molt important per ell perquè era la seva companya, d'acord? Vull dir, tothom entenem que no te la vas a jugar per una aleta, el que passa que, bueno, tal com era l'Àlex i la seva manera de ser, doncs aquesta aleta significava molt. I això va ser, bueno, doncs... el va forçar una mica, potser massa. I, en fi, doncs aquestes desgràcies que passen, en veritat. I, bueno, era una persona que doncs, tenia un futur molt, molt, molt prometedor davant, era jove, molt il·lusionat de la vida i de la gent, i bé, doncs aquí va acabar l'assumpte, no?
Fa uns minuts, Salvador, estàvem parlant amb el Josep Maria Gili, tota una institució dins del món marí a Catalunya, del CSIC, de l'Institut de Ciències del Mar, i ens deia, en fi, ell coneixia també l'Àlex Llorente, i ens deia que les Illes Medes hi ha hagut un abans i un després de la figura de l'Àlex.
Sí, realment, a veure, jo parlo per mi, però jo crec que pot ser extendible a tots els meus companys de feina, que amb ell vam poder tenir la sort de treballar pues, uns quants anys amb ell, que era un noi, era un company de feina immillorable, i a part d'això ajudava qualsevol, o sigui, una cosa que primer els altres que ell, d'acord? Després què passa? Que va crear un ambient de treball, un ambient de complicitat total, i directament estava tothom il·lusionat per les tasques i que les coses funcionessin, no? O sigui, es va donar aquesta espècie d'il·lusió que potser algun altre, doncs, teníem una mica, pels anys realment també, doncs, que portàvem, doncs, una mica com consolidada, doncs vam tornar a engegar aquest motor, no? Aquest motor de la conservació i sobretot dels ànims, no? Una persona que donava molts ànims. Si tu no podies fer una cosa i no arribaves, ell arribava, i realment va crear un ambient de treball molt positiu.
La veritat és que totes les persones que han expressat i van expressar en el seu dia el condol, doncs tothom parlava i tenia molt bones paraules envers l'Àlex Llorente. Bé, dèiem, Salvador, doncs, que fa un any, més o menys, un any vau treure, doncs, aquest llibre, Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, un llibre, doncs, que ha tingut també molt reconeixement, el vau fer vosaltres dos, un llibre molt senzill, amb una identitat molt marcada, no?, de fotografies, peus, en fi, realment, doncs, sí. I que vau traslladar, doncs, no només la riquesa del fons marí, sinó també de superfície.
Clar, a nosaltres ens vam decidir una mica per realitzar i confeccionar aquest llibre partint de la base, primer, que ja havia pujat al rang de conservació de la zona, o sigui, vam passar del que era una àrea protegida a un parc natural, val? I amb això, doncs, ens trobàvem que no havia res escrit en aquest cas del parc natural com a tal, no? Com des que es va crear. I, a més, allò va bastant important, que també cobria tota la part del territori, diguem, de terra, d'acord? Doncs clar, moltes coses s'estaven publicades, fetes i parlades del món submarí, sobretot de d'Illes Medes, i nosaltres, diguem, el que vam intentar va ser aglutinar i que tot sigués un tot únic, d'acord? O sigui, que el territori també s'unís a la part submarina. O sigui, no en teníem. Però en el parc natural el que volíem és que la gent entengués que les riqueses submarines també estaven íntimament lligades, doncs, doncs, pel seu entorn, pels municipis que s'han esforçat perquè això sigui així, doncs, per les condicions orogràfiques, condicions climàtiques, etcètera, no? Que tothom coneixés potser aquesta part, doncs, més desconeguda, fins i tot els submarinistes, doncs, que poguessin tenir, doncs, el coneixement de tota aquesta part terrestre que engloba el parc.
Va ser un llibre, doncs, que, un projecte, doncs, que va concloure, juntament amb tu, Salvador, sí que preparant aquesta conversa, Salvador, em deies, doncs, han quedat diferents projectes de l'Àlex que va engegar i que lamentablement no ha pogut tancar, no? Quins són aquests projectes?
Sí, bé, no, bàsicament, a veure, són projectes, com vaig dir l'altre dia, que estaven engegats, que clar, aquestes coses com són fatalitats i un pues, no s'ho espera, doncs queden coses a mitges, no? Bàsicament, doncs, eren tots uns projectes científics, diguem, doncs, per l'estudi de submarí, que era la part ella, la part marina és la que tocava més a l'Àlex, i tot això, doncs, bueno, el que s'intenta és que no quedi mort, que no quedi parat, que tot el contrari, vull dir, que pugui arribar a ser això, no?, el que l'Àlex volia, que s'acabessin, que es fessin, doncs intentar incloure'ls, no?, realment. I és el treball que ara, en aquest cas, doncs, estem fent aquí a l'oficina de Menes, intentar, doncs, posar-nos en contacte amb tota aquesta gent que ell tenia una mica mitges i que portava, doncs, ell sol, doncs, intentar, no, això no s'acaba, tot el contrari, hem de continuar. I sobretot, doncs, des del seu tarannà, des de la seva manera de veure les coses, que sempre tenia una frase, una paraula que sempre eren seves, que deia que conservar és donar via. I això és el que crec que és el llegat que l'Àlex ens ha deixat a tots, no? Que intentem conservar, i si conservem és el mateix que donar vida, no? Estem donant vida, estem protegint, doncs, l'entorn per nosaltres, pels nostres fills i pels nostres amics.
Sí, efectivament. Salvador, realment, quan un parlava amb l'Àlex Llorente, se'n donava compte de la veritat, realment de lo que arribava a estimar a les Illes Medes. Què és el que li sorprenia tant diàriament de les Illes Medes en l'Àlex?
Bé, l'Àlex era una persona entusiasta de per si, i ella qualsevol cosa li treia el suc, s'il·lusionava per moltes coses. Me'n recordo que així de dia a dia, doncs, el que t'he comentat abans, que on no arribaves tu pel que sigui, per horaris, per obligacions familiars i tal, ell sempre et donava aquell cop de mà i si tenia que anar a l'aigua o acabar una feina pel que sigui, doncs que tenia que ajornar un dia o dos, doncs no l'acabava aquell dia. I això és una de les coses, doncs, potser també que penso que a vegades doncs el va portar doncs, a aquest destí, no? que una persona que ho donava tot i anava això, anava al 100% amb les coses. No? Després ell estimava molt les Illes Medes, les feia molt seves, i qualsevol espècie així de protecció, ja no parlo del negro, per exemple, que tothom més o menys pues, ho sap, però no sé, hi havia aquest cargolet, aquest nudibranqui que no es coneixia, que havia trobat aquí, que feia molt de temps que no es trobava, no es veia, o tal, això el portava pues, molt de cap, no? I bé, intentava i feia tots els esforços possibles doncs, perquè això arribés a tothom, no?
Bé, el 6 d'agost va perdre la vida, va deixar la vida crec que allà a les Medes, a les seves estimades Illes Medes, l'Àlex Llorente. Ja per acabar, Salvador, realment, doncs, evidentment la figura de l'Àlex és insubstituïble, no? Però jo imagino que també doncs, la tasca, la feina doncs, que portava a terme serà doncs, susceptible amb una altra persona. Imagino que ara encara no s'ha decidit.
No, efectivament, ara encara estem en un procés diguem, de recol·locació, estem en un procés d'estudi, de veure qui ha de ser aquesta persona que porti això que comentava abans, aquests projectes marins que no es deixin de fer i començar-ne altres de nous, evidentment, perquè el que l'Àlex va fer començar les coses i el millor que podem fer doncs, homenatge a ell és continuar doncs, a la seva visió. I actualment no hi és, també pensa que clar, això va ser l'agost, l'agost doncs, moure depèn de quines coses és molt difícil, i bé, estem realment en un procés d'aquests que s'intentarà cobrir el més aviat possible. Evidentment, el que dius és una persona com l'Àlex és difícil de substituir en el sentit de com d'ell, però evidentment també llança una llança a favor de qui si vingui, no? En aquest cas, en el futur, la persona que vingui, que crec que també serà, doncs, si seguirà una mica aquesta idea de que conservar és donar vida, no?
Realment, doncs, abans de l'estiu, no? També es van produir diferents accidents, no només el de l'Àlex, sinó van deixar la vida també molts submarinistes, experts en molts casos. No sé el que està passant últimament, t'ho dic, perquè tu també doncs, tens unes importants nocions, coneixements de tema de càmeres hiperbàriques, en fi, medicina. Què està passant? Perquè fa uns mesos parlàvem del submarinisme amb uns paràmetres que ara potser hem hagut de modificar per la realitat.
A veure, jo això no m'estic d'acord en aquesta visió que s'està donant. I bé, no és només impressió meva, perquè diguem que tot el que ara te vaig explicar està recolzat una mica per les estadístiques. A veure, els casos que hi ha hagut aquí, en aquest cas Illes Medes, han sigut, que recordi jo, pues, bueno, dues persones d'avançada edat, o sigui, estic parlant de 70 anys o així, fent immersió, i en dies d'una corrent important, no? O sigui que també eren les condicions potser que no eren òptimes per aquest tipus, diguem, de persona o ja amb aquesta edat. L'altra persona que també ara em ve la memòria és una persona que es va quedar aquí doncs, perduda dins una cova submarina de la costa del Montí i hi ha molta dificultat. Aquestes coves que tenim nosaltres per aquí al voltant, fora de les quatre conegudes, són molt perilloses perquè hi ha molt de fang i no et dones compte i quan entres ho veus tot clar i quan l'hora de sortir sí, doncs, sí. Veus que no veus res, no? I doncs, clar, ja comences a desorientar-te i és quan ve doncs, la fatalitat. Veritat, o sigui que A veure, són casos que si vas a buscar potser ja no s'hagués tingut que fer aquest tipus d'immersió. Vull dir, jo crec que el submarinista com a tal, la immersió pilot, la immersió patró, que ja no és tan dificultosa com això. I crec que aquí els centres de busset i les empreses estan donant les directrius i es fixen molt en que tot això no passi. D'acord? El que passa que les imprudències, doncs clar, potser es paguen, veritat. També cal dir que, a veure, tot sigui dit, aquí a les Illes Medes es fan 60.000 immersions a l'any. Uh-huh. I si comptem els de la costa de Montgrí, doncs ens en anem potser unes 20.000 més. O sigui, amb 80.000 immersions, 3-4 accidents fatals,
sí, sí, la veure, estem
parlant de percentatges,
sí,
de 1 per 20.000 immersions, no? Doncs això també es té que tenir en compte, d'acord? I la càmera hiperbàrica, en aquest cas, els disbàrics, diguem que no arriben desevidentment, doncs a morir-se i arriben allà, el 99% surten sense seqüeles d'accident. I aquest any em penso que s'han tractat, si és que arriba molt, a 30 casos. O sigui, que no és tant, no és tant per la quantitat d'immersions. El que passa, clar, quan hi ha una mort aquí subaquàtica, doncs a vegades depèn de com es tracta el tema, sembla que sigui doncs, molt aparatosa i realment
sí,
doncs,
sí, sí,
per la quantitat que es fan, jo estic segur que hi ha molts altres esports o activitats humanes que comporten doncs, més morts que aquí, que el submarinisme.
Sens dubte. En fi, l'accident de l'Àlex Llorente va sobtar a tots aquells que tenim algun vincul amb aquest esport, des d'aquí, des d'aquest programa, en el que, per cert, va participar en diverses ocasions l'Àlex. El nostre reconeixement, el nostre record més carinyós en aquesta figura que va fer tant i tant, ja no només per al submarinisme, sinó per les Illes Medes, per al medi que ell estimava, el medi marí. Res més, Salvador Coll, gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Una forta abraçada per tu i molta prudència, eh?
Molt bé. Sí, ja intentarem. Val?
Gràcies, Salvador. Fins un altre. Adéu.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Según ha publicado recientemente la revista Environment International, varios investigadores del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han logrado cuantificar la acumulación de insecticidas comunes en hogares y en campos agrícolas en ejemplares de delfín que se han encontrado muertos en la costa. La misma investigación ha servido también para descubrir que estos contaminantes se transmiten también a las crías de estos cetáceos. En este estudio también se han constatado que los insecticidas se metabolizan y se degradan, como ya se pensaba, pero que una parte se acumula en el organismo y su dispersión en el entorno hace que acaben en el mar y con ello en los peces y en los delfines. El trabajo que ha llevado a cabo la investigadora del CSIC, Ethel El Harrat, se ha centrado sobre todo en los datos de 23 delfines encontrados en las playas de Brasil.
Bueno, pues sin duda son datos que nos ocupan hoy y nos preocupan. Sabéis que también en este espacio de radio, en este programa, hablamos de ecología marina y en consecuencia hablamos de todas las especies y de toda su salud, ¿eh? En este tema, desde luego hay algo que no funciona y hoy queremos analizar, juntamente con la persona que ha hecho estas investigaciones, Etel El-Harrat, los motivos básicamente por los cuales se han encontrado estas sustancias. Etel El-Harrat, tal y como nos decía nuestra compañera Sara, es investigadora del CSIC. Etel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, cuéntanos cuáles son los motivos. Desde luego una noticia que nos ha llamado la atención, no solo a nosotros, sino a muchos medios de comunicación, creo, especializados, ¿no?
Sí, bueno, en principio el hecho de que los delfines acumulen contaminantes no es ninguna novedad, porque existen una gran cantidad de diferentes tipos de contaminantes que utilizamos en el día a día, que ya se ha comprobado en estudios precedentes que quedaban acumulados por diferentes mamíferos marinos. Lo que sí que ocurre es que en concreto en nuestro estudio lo que sí que se ha visto es la acumulación de una nueva familia que se pensaba que no quedaba acumulada porque se pensaba que en su totalidad era metabolizada y excretada por el organismo de estos animales, uh-huh. que en concreto es la familia de estos insecticidas piretroides.
Uh-huh. Bueno, pero el origen de este tema, ¿cuál es?
Bueno, en principio nosotros la investigación la llevamos a cabo, el estudio esto lo hacemos en colaboración con diferentes universidades brasileñas, que son las encargadas de recolectar las muestras, y en un principio los análisis que para los cuales estaba destinado el estudio eran análisis de otro tipo de contaminantes, como son retardantes de llama bromados, otro tipo de contaminantes que están ampliamente estudiados en el mundo científico. Lo que pasa que en nuestro laboratorio teníamos también abierta esta nueva línea de investigación de los insecticidas piretroides y como recientemente habíamos analizado algunas cuantas muestras de leche materna y los llegamos a detectar, pensamos que también podría estar pasando algo similar en otro tipo de mamíferos como serían los delfines. Y fue a raíz de allí que se nos ocurrió intentar ver qué pasaba con estos compuestos, a pesar de que la bibliografía científica decía que estos compuestos se metabolizaban por completo. Y bueno, la sorpresa fue que realmente los encontramos.
Etel, vuestro mismo grupo de investigación habéis publicado también en la misma revista estudios sobre la presencia precisamente de estos sustratos en leche materna de mujeres en Brasil, Colombia y España. ¿Esto por qué ha podido suceder?
Como os digo, la presencia de contaminantes en los organismos, tanto en cualquier tipo de organismo de seres vivos, uh-huh. incluso en los humanos, es algo que está ampliamente reportado. Tristemente es así, los compuestos quedan dispersos en el medio ambiente y algunos de ellos tienen la capacidad de entrar en las cadenas tróficas y a partir de allí se van bioacumulando y biomagnificando a lo largo de la cadena trófica, con lo cual lo que ocurre es que organismos como los delfines o como los seres humanos que estamos en el nivel alto de la cadena trófica somos los que más acumulamos este tipo de contaminantes. La novedad del estudio, de nuestro estudio en concreto, igual que del estudio de las leches maternas, es que este tipo de contaminantes no presentaba las características típicas para ser bioacumulable, uh-huh. Puesto que se pensaba que se metabolizaba. Uh-huh. Y sin embargo, hemos visto que sí que se llegan a acumular tanto en delfines como en seres humanos.
Uh-huh. Claro, estas investigaciones se han hecho no en nuestro país, ¿no? En otros países, tal y como nos decía Sara. ¿Se pueden extrapolar a nuestro país y en consecuencia a nuestras costas?
Sí, bueno, de hecho, nosotros...
Lo digo porque tenemos datos de efectivamente el delta del Ebro, por ejemplo, que se multiplica por 25 esta presencia de insecticidas durante el mes posterior a la fumigación de los campos de arroz del delta.
Sí, lo que pasa es que el estudio en el delta del Ebro se llevó a cabo solo en muestras ambientales, lo que se refería a muestras de agua y muestras de sedimentos. En este estudio en concreto del delta del Ebro no analizamos ningún organismo, ningún ser vivo para ver si se acumulaban o no. Evidentemente después de estos estudios podemos suponer que si los analizamos quizás los encontraríamos. Y en cuanto a lo que me comentabas de extrapolar estos resultados a nuestro territorio, Sí que es cierto que empezamos haciendo estos análisis con las muestras brasileñas porque eran las que disponíamos en el laboratorio en este momento, pero a raíz de este estudio sí que estamos ahora en contacto con otros grupos de investigación de la Estación Biológica de Doñana, que son los encargados de hacer muestreos de diferentes cetáceos por el estrecho de Gibraltar, por la zona del estrecho de Gibraltar. Y entonces ahora estamos empezando a evaluar si estos mismos resultados también son extrapolables a la zona del Mediterráneo.
Otro de los agravantes, supongo, es que las crías de delfín, según habéis constatado, no están preparadas para metabolizar estos contaminantes y no es hasta que son adultos que empiezan a degradarlos y expulsarlos.
Sí, quizás lo más destacable de la investigación es que sí que es cierto que estos contaminantes, probablemente una gran parte de lo que entra en el organismo se metaboliza. Sin embargo, no todo ello se metaboliza, pero lo más crítico sería que la madre lo va acumulando en su organismo y lo transfiere tanto durante el embarazo como durante la época de lactancia, tanto a través de la placenta como a través de la leche materna, se lo transmite a la cría. Y lo que sí que hemos visto es que los niveles en las crías son muy superiores a los niveles en adultos, y esto nos hace pensar que probablemente las crías y los individuos juveniles, hasta que no llegan a su madurez, su metabolismo no está preparado para ser capaz de metabolizar estos contaminantes. Y allí sí que puede ser un problema, porque en las etapas de infancia y de adolescencia, como si dijéramos, es cuando mayor nivel de contaminante presenta el individuo.
Bueno, ¿y cuáles son las soluciones para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Esos ejemplares de delfines hallados muertos, esa transmisión, ¿no?, que puede ocurrir también a las crías de estos cetáceos. Hablemos
sí,
de soluciones.
Bueno, una cosa que sí que me gustaría aclarar es que no es que se hayan encontrado muertos a causa de la presencia de los insecticidas. Nosotros hemos analizado estas muestras que corresponden a delfines muertos porque son de los que podemos disponer de las muestras para ser capaces de realizar los análisis, pero no es una consecuencia de la presencia de los insecticidas.
Pero en cualquier caso sí que los delfines muertos hallados se han, en fin, cuantificado acumulación de insecticidas.
Sí,
no
sí,
decimos
sí.
que sea la causa,
sí,
pero
que la causa no es que hayan aparecido muertos por la presencia. Normalmente son animales que quedan, los que podemos analizar nosotros, son los individuos que quedan atrapados en las redes de pesca.
Sí.
Y, digamos, la muerte es debida a eso.
En cualquier caso, claro, es un futuro incierto, ¿no? Pero yo no sé si ahora quizás muy prematuro para que te manifiestes al respecto de esa pregunta que te voy a hacer ahora mismo, pero ¿podría ocurrir que debido a los insecticidas puedan inducir a la muerte de delfines o de crías de delfines?
Y yo creo que no. O sea, los insecticidas piretroides tienen una toxicidad aguda bastante elevada para organismos mucho más pequeños, que en ese caso sí que podrían causar la muerte, pero el riesgo más bien sería más a nivel de toxicidad crónica. Existen algunos estudios que apuntan a que este tipo de insecticidas podrían llegar a provocar ciertos tipos de cáncer o también problemas neurológicos. Entonces yo creo que las consecuencias serían más en este sentido, más que no el causar directamente la muerte.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esa noticia que nos ha llamado la atención, ese descubrimiento de rastros de insecticidas en delfines y en sus crías. Hemos hablado con la persona que ha llevado a cabo esas investigaciones dentro del CSIC, que es Etel El Jarrat. Etel, gracias por acompañarnos y felicidades por este estudio.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días, hasta otra.
A tota costa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Viu tots els colors de les vacances a la costa Golf & Beach Resort. Vine a passar el dia dinant a l'hotel i gaudint de franc de la piscina. Ho allotja-t'hi i tindràs tarifes especials en els Green Fish de Golf Platja de Pals. A més, el Beach Club Radio Liberty, la millor cuina mediterrània a peu de sorra. Servei de perruqueria, estètica i massatges i pàrquing gratuït. I ofertes com 7 nits al preu de 5. Més informació a resortlacosta.com. La Costa Golf and Beach Resort. Posa color a les teves vacances.
Wake up everyone. Quasi arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem la informació subaquàtica, tanquem aquesta edició 585 de A Tota Costa. En qualsevol dels casos, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio en aquesta sintonia de Ràdio Estel amb la gastronomia i la enologia com a protagonistes. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.